pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. La del nostre passat remot, el paleolític, és una història no acabada, parcial, que està en construcció. És una temàtica apassionant perquè encara pot passar de tot. Una nova troballa pot capgirar del tot l'opinió establerta. També és una disciplina recent perquè fa pocs anys que s'ha començat a investigar a fons, i que també s'ensenya a les escoles i als instituts. També és una història plena de dubtes i d'interrogants, on encara està tot obert. Per això és tan emocionant la prehistòria. Només un exemple. Per què no s'han trobat pintures rupestres paleolítiques a les comarques gironines? Continua sent un gran misteri que només té una solució. Sortir al camp, estar atent i seguir investigant. Benvinguts a un nou programa del Pedra Pedra. Avui us parlarem de la feina de l'arqueòleg.
Bé, amb aquesta entrada tan nostrada us donem la benvinguda en aquest nou programa del Pedra Pedra, no? Aquesta versió que la Cobla Contemporània va fer de la mítica cançó de potser, jo diria que és l'arqueòleg més famós del món, encara que sigui de ficció, l'Indiana Jones. I avui us parlarem precisament d'això, de la feina de l'arqueòleg, una visió, com veureu, molt allunyada d'aquests tòpics que a vegades sembla que tenim tots sobre la feina de l'arqueòleg, no? Aquesta idea de, diguem, d'aventurer del segle XIX, que més que arqueòleg sembla un espoliador de troballa, no? Perquè,
exacte, sí.
Vull dir, si heu vist...
La imatge és aquesta, almenys que es dona.
Si heu vist les pel·lícules de Indiana Jones en qualsevol de les quatre pel·lícules, bueno, feina, diguem, un pinzellet després que l'agafi, tret de la... Quan està a la universitat, que sí que deu difondre bé els continguts, tot l'altre, des de la primera pel·lícula de totes, està en aquella tribu amazònica que va agafar aquella estàtua d'or, bueno, allò és expoliar, directament expoliar. I bueno, mirarem en aquests 60 minuts d'avui, doncs, d'això, d'intentar explicar bé o tot el bé que puguem, en què consisteix aquesta feina.
Exacte, explicar una mica l'ofici d'arqueòleg. Tot i que el que ara parlaves de l'Indiana Jones, que això és així, ha donat una imatge molt distorsionada, perquè és cert, de la feina pròpiament de l'arqueòleg, però sí que, com que res en aquesta vida és tot dolent i tot, o tot bo, sempre, fins i tot de lo dolent s'ha de veure la part positiva, no? O s'ha de veure, doncs, el missatge, el que traspua més enllà d'això, no? I potser l'única part bona de l'Indiana Jones, o almenys que... Bueno, ho penso jo almenys, és això, la passió, no? Aquelles ganes d'anar a la recerca d'alguna cosa, d'un objectiu, no? El cap i la fi ve a ser com una mena de filosofia de vida, no? Tu has de tenir sempre, doncs, un objectiu, una recerca, una passió, allò que justifiqui o que doni sentit bueno, a lo que tu fas, no? I trencar una mica la monotonia, perquè si no sempre totes les feines s'acaben convertint, bueno, doncs, això, en un puto rotllo.
Això ja és rutinària.
Per rutinari, no? O sigui, i, bueno, malgrat l'expressió aquesta, vull dir, hi ha d'haver-hi, o sigui, no es pot perdre mai, doncs, o sigui, aquella curiositat, no? Seria la paraula, aquell misteri, no? Què hi ha sota terra, no? Tu et mous, tu vas a buscar un jaciment o estàs excavant un jaciment per una sèrie de raons que ja explicarem al llarg del programa, però motivat per alguna cosa, és a dir, no és una feina purament, diguéssim, automàtica com pot ser una altra. Hi ha moments com que s'hi acaba convertint, perquè és evident, i les feines són feines, no? Treballar és treballar, això ja no hi ha pas secret enlloc, no? Però aquest tipus de feina, d'arqueòleg, de metge, de dibuixant, de músic, si no hi ha aquest 5%, aquest 10% d'emoció, de romanticisme, podríem fins i tot dir, no?
Sí, perd una miqueta el seu sentit.
Exacte, és que no... I això hi ha de ser, és a dir, tu no pots estar tranquil·la, o sigui, estàs cavant un jaciment de 300.000 anys, allà que et van sortint herbívors, eines de pedra tallada i fogars, i està tan tranquil, vull dir, allà el cor t'ha de bategar. És impossible, o tu no pots... Vaja, en fi, és que si no, t'està l'emoció, no?
Sí, sí, o si no, fica'm un robot, invita'm un robot i que ho faci ell.
Exacte, o fica't en un caixer automàtic i ves allà i ves despatxant... el que sigui, no? I anar venguent, perquè esclar, això no hi ha cap emoció, això simplement és vuita, fer les 8 hores i fora, i treballar i punt. En canvi, aquestes feines d'arqueòleg, hi ha d'haver-hi aquesta, a veure què passarà, aquesta inquietud, no? Què hi haurà 5 centímetres més avall o 10? No? Trobarem aquell objecte, doncs, que, o aquella resta humana, doncs, que
esperem donarà... qui sigui, que... Exacte, exacte. I no, i té aquest punt de misteri, no? Exacte, perquè si sapiguessis també exactament què hi trobaràs o què no hi trobaràs, clar, potser ni t'hi poses.
No,
vull dir, sempre hi ha aquesta aura de misteri, aviam, què és allò nou que trobem, allò és que... No? Que a vegades és això, et pots posar a treballar i quan jaciments han capgirat totes les hipòtesis teixides al llarg dels anys.
Exacte, allò inesperat, no? És que si no ja no iries, no? O per exemple, ara que aquests últims 10-15 anys aquí a casa nostra hi ha hagut una falera constructiva impressionant, no? Doncs s'han posat al descobert a vegades perfils de 5, 6, 10 metres sota terra, no? Perfils, diguéssim, estatigràfics, talls que haguessin quedat, o talls geològics, no? Que haguessin quedat totalment, diguéssim, soterrats, que mai haguessin sabut res si no hagués estat per aquestes obres constructives. Esclar, si tu no et mou, diguéssim, la curiositat de poder anar a veure, doncs, tenir la sort o privilegi de veure així, d'un cop d'ull, 10 metres davant teu, i amb els seus estrats que t'estan informant doncs, dels diferents episodis de la vida, dels diferents períodes cronològics de la història humana, t'estan proporcionant tota una sèrie d'informacions que al cap i la fi vindria a ser un equivalent d'un llibre, no? És a dir, tu quan llegeixes un llibre, doncs, el llibre pot tenir doncs, 30 pàgines, doncs tu comences per la 1, per la 2, per la 3, no? I tot té un sentit, té un significat. Per això estàs llegint la 1, després llegeixes la 2, perquè tu tingui una coherència, no? Si tu no tens aquesta inquietud de que fan un forat a terra, treure el nas allà a veure què passarà, no? A veure si, doncs, per exemple, si estan fent un forat al Pla de l'Estany i ets un mica interessat en les ciències naturals, ja estàs nerviós, perquè pot passar alguna cosa, al Pla de l'Estany en concret, no? Doncs poden aparèixer uns travertins, pot aparèixer una flora antiga, pot aparèixer un hipopòtam antic, no? Si estàs a la zona de Maià de Montcal, o poden aparèixer doncs, eines de pedra del Neandertal si estàs a la zona de Roca Foradada. Roca Foradada és la zona on hi ha el famós Clot d'Espolla, que la setmana passada, doncs, amb les pluges que hi va haver-hi doncs, tan fortes, va brullir, va renéixer aquest estany intermitent. No? O sigui, en resum, volem dir, si no tens aquesta inquietud, doncs, que seria el mateix, si tu vius a Tarragona i estan fent una obra constructiva al costat del Fòrum, per dir alguna cosa, allà a la plaça, al Fòrum, no?, de Tarragona, i no tens la curiositat de saber doncs, que previsiblement pot aparèixer alguna resta romana, llavors una altra cosa és la feina, que això és molt més complicat, és molt més dur, perquè vivim el món que vivim, hi ha el tema administratiu, hi ha el tema econòmic, tot això és pesat, dur, carregós, mirarem de no fer gaire incís en el programa d'avui, però això és una altra cosa, no? Però la part aquesta de l'emoció dels 5 minuts, doncs, això no s'ha de perdre mai.
Bé, i a part de tot això, és com bé apuntaves, al cap i a la fi, això ha de tenir un sentit social, ha de tenir una finalitat. És com una miqueta potser reprenent una miqueta el programa de la setmana passada quan us parlàvem que vivíem sota antics vestigis, a cap i a la fi aquesta feina per què es fa? Es fa per, diguem, per conèixer millor el nostre passat, per saber més d'on te venim, aquell territori que habitem el dia a dia, què ens amaga, què ens aporta. Dir, ja no tant com a, podem parlar com a garrotxins, gironins, catalans, no? Com a vegades com, pot ser com a espècie. Imagina't la repercussió social que ha tingut un jaciment petit local com a Tapuerca. Vull dir, un lloc perdut allà al mig de Burgos, sí, això, sí. Aquest girat, sí. Doncs, bueno, diguem, la història, diguem, de bona branca de l'humanitat, no?
Sí.
Vull dir, a vegades no ho sabem exactament què ens podem trobar. Vull dir, aquest ha de ser una miqueta el sentit i la bona feina d'un arqueòleg, no? Doncs, que en tot el seu treball, en les hores dedicades en el propi jaciment, doncs, bueno, que després tota aquella investigació que es fa ja, diguem, en el laboratori, no? Investigant les peces, intentant reconstruir aquest trencaclosques, no? Que tenim amb un jaciment, doncs, bueno, ens ha de portar aquella informació que tantes vegades us diem, no? Que trobem que res, amb un petit indici en podem treure, doncs, això, la fauna que habitava en un lloc, el clima, una fauna va succeir amb un clima, és tot una miqueta, tot en conjunt, i això és intentar, doncs, ficar llums en aquests períodes, no?, que encara tenim obscurs o que en el passat, doncs, vam evitar el...
Exacte, i això és una forma de donar-nos identitat a nosaltres mateixos, no? És una manera, doncs, de lligar el nostre territori, lligar-nos al nostre territori on vivim i també amb el nostre passat, amb les generacions anteriors, no? Esclar, és a dir, de fet, és com preguntar-nos, doncs, sobre els nostres orígens, és a dir, moltes vegades, a nivell personal ens preguntem, bueno, ja, els nostres avis, en general, tots més o menys els hem conegut, en general, no? Els rebesavis ja menys poca gent, però i abans del rebesavi? I abans del rebesavi, no? És anar una mica anant darrere, és a dir, deduïm, doncs, que nosaltres, això ho deduïm, qualsevol humà que hagi pensat una mica en això ho dedueix, que provenim d'una cadena molt més llarga, no? Que les generacions, doncs, això, s'han anat succeint, no? Hi ha hagut això, els avis, els pares, els fills, després els nets, besnets, no? I esclar, vulguis que no, doncs, més o menys, és una manera, doncs, de tu mateix tenir identitat a nivell personal, la teva, no? I llavors ja quan estem parlant d'aquestes cronologies tan antigues, quan ja no hi havia escriptura, quan ja, diguéssim, les restes humanes que es troben ja no tenen noms i cognoms, no? Però sí que tenen una informació, diguéssim, genètica, doncs, que t'està parlant de la nostra espècie. Ja és una cosa que va més enllà de tu mateix, ja és una cosa ja col·lectiva, no? I això, és clar, que té interès, doncs, d'investigar-ho i després difondre-ho, perquè al cap i la fi és informació que és pública i que més o menys, doncs, a tothom li agrada saber. És a dir, quan es fan programes, per exemple, a la tele de Cronos i es parla de la Eva mitocondrial, no?, de com els humans de la nostra espècie, els Homo sapiens, vam sorgir d'Àfrica i ens vam anar escampant pel món, doncs això, qui més o menys tingui una mica de curiositat i es faci algunes preguntes, doncs, i filosofi una mica, no?, i tingui una mica, i sigui una mica apassionat, doncs programes com aquests agraden, arriben a la gent i són preguntes que més o menys tots ens hem anat fent, no?
I, exacte, bueno. I és un programa que és això, que sense una bona feina d'investigació de l'arqueòleg no es podria fer.
És el producte acabat, diguéssim.
Exacte,
això,
exacte. Aquesta és l'última etapa de bueno, si vols ara podem fer una miqueta els passos que se segueix o que hauria de fer,
sí.
Tot.
Penso que això,
dintre del que seria l'arqueologia, doncs...
Tal com entenem nosaltres, l'arqueologia social, podríem dir, que és el que parlem al llarg del programa d'avui, quatre grans eixos, que els direm ara així en títols, i llavors el nostre programa tot avui irà girant a l'entorn d'això, que és la nostra manera d'entendre, doncs, que la nostra feina ha d'anar per aquí, no?
Sí, exacte, més aquestes quatre fases de treball, més o menys, podríem resumir-les amb la hipòtesi de treball prèvia, l'excavació pròpiament dita, la interpretació de les restes trobades i la divulgació de tot allò que s'ha elaborat ja, com dèiem, amb...
el producte acabat.
Exacte.
No, així...
format, pot ser en format, com dèiem abans, amb un documental, pot ser amb un llibre, amb un... bé, amb qualsevol eina que comuniqui tot allò que s'ha trobat i...
Exacte, que sigui el final d'un procés. És, nosaltres entenem que anar a excavar, doncs, és un procés d'aquestes quatre fases que hem dit, això des de la hipòtesi de treball fins a la divulgació, i que totes han d'estar encadenades, totes estan relacionades. És a dir, quan tu vas a excavar un jaciment, t'has de preguntar per què hi vas, no? Què em pots treure? I per què vas a aquell lloc i no vas a un altre? És a dir, això t'ho has de plantejar, diguéssim, ja no només diguéssim, parlant, sinó per escrit. Les coses, com a la vida mateix, no? És a dir, quan tu entens realment les coses, el que tu estàs fent, quin sentit té el que tu estàs fent, és quan ho poses per escrit. No? Això no només serveix per l'arqueologia, vull dir, serveix per, com bé sabeu, per totes les fases de la vida. No? Tu quan realment entens què treballes i què estàs fent, és quan agafes un full en blanc, pan blanc, i ho escrius. Dius, jo vull anar a escalar un jaciment, i per què hi haig d'anar-hi? Què em vull treure? Què em puc trobar?
Què em motiva per anar-hi? Perquè penso que, exacte, el que tu m'ho deies, perquè aquí i no allà.
Sí, no,
exacte, és una recopilació d'informació que et fa anar a pensar que allà hi ha alguna cosa important.
I tu has de tenir unes hipòtesis de treball, has d'estar documentat. És a dir, si tu vas al Pla de l'Estany, no? Que és un lloc, com sempre us diguem aquí, que a nivell de quaternari, d'aquests últims 2 milions d'anys, doncs és superric a nivell de paleontologia i a nivell d'arqueologia, d'arqueologia paleolítica, això ho sabem gràcies a les troballes que s'han fet aquests últims 100 anys, doncs esclar, tu com que tens aquesta, estàs documentat, estàs informat, llavors gràcies a aquesta informació, a aquests coneixements que tu tens, tu pots plantejar unes hipòtesis. I si més o menys s'han trobat aquestes restes, doncs, a la zona de Malianta, per dir alguna cosa, o a la zona de Roca Foradada, o a la zona dels travertins que donen a la cara, diguéssim, del Fluvià, a veure, doncs planteges l'hipòtesi, i perquè no pot haver-hi un continu, perquè no hi pot haver-hi més allà en el mateix context, diguéssim, de travertins. Són hipòtesis que t'has de plantejar, és a dir, això d'entrada. Però a més, llavors, bueno, tot això ha de tenir una continuïtat, és a dir, ja aniré a excavar, faré un forat, bueno, hauré de fer els passos administratius, que això ja en parlem més endavant, qui ho pot fer-ho, què ha de fer-ho, etc. Però tu has de plantejar-t'ho com un tot, com un procés, O sigui, no només es tracta d'anar a trobar una peça extraordinària, que pot ser, jo què sé, un pic de pòrfir, per dir alguna cosa, no? Que sigui una eina de pedra d'aquestes de museu, d'aquestes que fan girar, no? Aquestes que t'emocionen, que agraden tant la prehistòria per aquest tipus d'eines, que està molt bé trobar-los, però és l'emoció d'un moment. Tu la trobes, una peça d'aquestes, és collonut, és una sensació única, extraordinària, quan et passa, però això dura el que dura. Dura 3 dies, 4 i ja està. Llavors, si tu no ets capaç, diguéssim, de treure-li suc a nivell social d'aquesta peça i d'escriure un discurs de l'entorn de la prehistòria, no té sentit. No? I per això és tan important el que estem dient ara. És a dir, la primera fase és aquesta, la de la hipòtesi de treball. No?
Uh-huh. La segona ja, bueno, com dèiem, doncs això ja seria pròpiament l'excavació. No? Sí. Consumar ja aquests fets, ficar en pràctica, doncs, tot aquesta hipòtesi, no? Tota aquesta de... Bueno, aviam, tot això que he recopilat, plasmem-ho ja en fets. Bueno, com molt bé deies fa un moment, parlarem res, molt breument, de qui pot anar a excavar. Aviam, una persona comú, un ciutadà normal, sense haver cursat uns estudis, una llicenciatura, o ara uns estudis de grau en el format aquest magnífic de... magnífic, s'entenga la ironia,
sí,
del Pla Bolònia, si no ha estat llicenciat o està graduat en història,
sí, directe,
exacte, ho pot fer-ho, pot demanar, pot començar, si més no, a plantejar-se la hipòtesi d'intentar demanar una llicència per poder-ho excavar.
Exacte. O sigui, directament no pot dirigir un jaciment, perquè hi ha uns requisits, diguéssim, formals i, bueno, funciona així, eh? Tots sabem que el sistema, doncs, hi ha una sèrie de lleis i normes que s'han de complir, són públiques per tothom i, com el més diu moltes vegades, no? Doncs, el fet de desconèixer la llei no t'exumeix la culpa, és a dir, per tant, això en general ja se sap també, perquè a les escoles ara s'explica, però bueno, la generació que és poder més gran que nosaltres, doncs, hi ha vegades que o es fan els despistats o no ho saben directament, no? Però el que és pròpiament a la direcció d'un jaciment arqueològic, això sí, hi ha uns requisits legals i s'han de complir, has de ser llicenciat i tot això que ara comentaves. Però això no vol dir, de cap de les maneres, doncs que les persones normals i corrents que tenen allò que us hem explicat al principi del programa, aquella curiositat, aquell interès, no? Aquella passió, aquell neguit, no? de saber del passat, perquè aquest neguit, això és universal, el pot tenir qualsevol. És a dir, això és una cosa que es té o no es té, ho portes a la sang, diguéssim, no? Aquesta curiositat. És la filosofia, o filosofes o no filosofes. No. Vale? Doncs, per què no pot col·laborar i de forma molt activa i, a més, de forma innovadora, com així ha passat en el passat a casa nostra, per exemple, però de forma activa, i aportant, sumant i no restant, és a dir, la unió entre, per exemple, una persona que pugui ser llicenciada i unes persones, doncs, que no acaben de ser llicenciades però tenen aquesta inquietud, tenen enginy, tenen intuïció, tot suma al mateix objectiu comú, que és, doncs, intentar esbrinar què és el passat, no? És a dir, bueno, aquí estava a fer aquesta puntualització, és a dir, qui pot excavar? Bueno, llicenciats, no? D'acord, però no vol dir que en un projecte d'investigació, doncs, que hi treballen 20, 30, 40 persones no n'hi pugui haver-hi la meitat, doncs, que no tinguin títols. Això no vol dir que no en sabran, també, se'ls explica coses, tenen la curiositat, i aquí tothom suma, tu, no? Vull dir, no, seria una mica l'esperit aquest.
Exacte, davant d'un objectiu comú, doncs, fora bo, doncs, és això, com molt bé deies, doncs, sumar tots els esforços.
A més, deixa'm dir una cosa, perdona, estem parlant de la societat civil, que sobretot en el cas nostre dels catalans és el motor d'aquest país. Vull dir, la societat civil, potser això un dia hauríem de parlar en aquest programa de prehistòria, no? Perquè és una llàstima el que està passant avui en dia. És a dir, la societat civil és el fonament, és el motor de la societat catalana i avui en dia està com la cosa com està. En última instància, quan parlem d'arqueologia, el que aguanta el cotarro aquest és la societat civil, perquè en el fons és la que ho paga. Ja que moltes excavacions venen d'obra pública, qui la paga? La pública. La paguem entre tots, la societat civil. Quan els productes finals arriben de l'arqueologia, doncs en un museu, quan es fa un programa de tele, quan es fa... qui ho paga tot això, en el fons? La societat civil. És a dir, això sempre s'ha de tenir en compte. El paper de la societat civil al nostre país és fonamental, i en el cas... fonamental i s'ha de tenir en compte. I en el cas concret de l'arqueologia paleolítica, no pots prescindir de cap de les maneres, si no és que no... Quin sentit té tot plegat? Que és el que ens preguntàvem al principi del programa.
Bé, un altre pas, i no gens, diguem, fàcil a vegades, és l'obtenció pròpia dels permisos. Això, aquest és un fet clau. Tu no pots anar a excavar on tu vulguis, quan tu vulguis, o no.
Com funciona això?
Exacte. Vull dir, el 98% del territori de Catalunya d'avui en dia està en mans de propietaris privats. Per tant, és bàsic i fonamental tenir l'aprovació del propietari del terreny. Comunicar-li, miri, senyor X o senyora X, creiem que aquí pot haver-hi això, ens dona vostè el seu permís, te'l don. S'ha de parlar també amb l'alcalde de on s'inscriu aquesta propietat, a més d'obtenir l'aprovació de la pròpia Generalitat, no? Hem de tenir l'aval d'aquestes tres firmes, no? D'aquests tres actors, no? Que intervenen de manera, diguem, indirecta en l'inici en que tot arrenqui correctament i legalment, no? Que això sempre és fonamental. Vull dir, això, com molt bé deies tu abans, no es pot anar a excavar qui vulgui i on vulgui. Vull dir, hi ha aquests protocols, estan establerts, aquest els trobem molt lícits, evidentment, com els altres protocols, hem parlat abans, doncs s'ha d'obtenir aquests papers. Un cop tens aquests papers i tens l'aval, doncs pots començar pròpiament l'excavació.
Exacte, i aquí d'aquests permisos que s'han de demanar, tant sobretot a la Generalitat, no? Que, com a propietari, doncs esclar, és fonamental el que us dèiem abans. Tu, en un full en blanc, haver escrit què vols fer, què pretens fer, en quants mesos ho pretens fer, què n'esperes obtenir. Has de tenir un projecte, perquè si no, doncs, no tindria sentit anar a demanar un permís. Tu has de tenir les coses força clares, perquè llavors a nivell burocràtic, a la pràctica, sempre la cosa es sol complicar i massa, no? Però bueno, és necessari que hi hagi aquest apartat burocràtic, que hi hagi aquesta administració, doncs, que ho reguli, que, perquè, esclar, si no, això seria, doncs...
Sí, xauxa, vull dir, xauxa, dir-ne cap pixa, vull dir...
Sí, parlant clar, no.
Exacte, però no, perquè el nivell d'expoli seria...
Brutal. Ha d'haver-hi una reglamentació. El que passa que això no ha de ser impediment, massa paperassa, com bé sabem, al segle XXI ja tenim massa paperassa. La massa paperassa no ha de ser impediment de la investigació, és a dir, s'ha d'investigar sempre. Si no hi ha investigació... és que no hi ha arqueologia, no hi ha res, no hi ha discursos. Bueno, el nostre passat, doncs, ens estanquem amb els coneixements que tenim ara i avui, i s'ha acabat. És a dir, i d'aquí 40 anys continuarem explicant el mateix. S'ha de poder investigar, i s'ha de fer de forma legal, evidentment, amb aquestes tres potes que hem dit, no? El propietari, el municipi i l'administració. Aquestes tres potes que diem és perquè és així com ho marca la llei a casa nostra, a Catalunya. El que passa que, per exemple, a altres comunitats d'Espanya doncs funciona diferent. Més o menys tot és igual, però hi ha alguns graus de diferència. Per què passa això així? Doncs perquè des dels anys 80 la Generalitat té les competències plenes en aquest tema de l'arqueologia. Així com en d'altres aspectes de la política, de la societat i de l'economia, doncs la Generalitat té les competències que té, generalment sempre, ja ho sabem això, més aviat reduïdes i sempre tot són problemes. En el cas de la cultura i el cas de l'arqueologia no ens podem queixar, és a dir, no podem dir allò, no, és que Madrid, és que... No, aquí hi ha competències plenes, per tant, responsabilitats plenes per lo bo i per lo dolent, i per tant, això també cal tenir-ho en compte ara que parlem d'aquest tema administratiu.
Bé, ha arribat el moment de fer la petita pausa habitual del programa i rem dos minuts, tres, com a molt, tornem a estar aquí i acabem d'explicar exactament quina és aquesta, la feina de l'arqueòleg.
Descobrim noves músiques i nous estils, sense perdre la música i els artistes que no poden caure en l'oblit. Així és la nova Ràdio 90, cada vegada més oberta i plural, sempre sumant esforços per aconseguir una ràdio de qualitat. Esperem que ens facis costat a la FM al 101.4 i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio dels que escolten.
De nou encarem ja la recta final, bueno, recta, potser m'he passat ara,
aquesta segona
part, no? d'aquesta feina de l'arqueòleg, no? I després d'haver vist tots aquests procediments, diguem, a nivell burocràtic que hem de fer, doncs ja imaginem-nos tots que estem probablement a l'excavació. Com s'excap? Anem a donar... Com sempre, quatre pinzellades, no? D'un cop ja estem pròpiament al jaciment, ja tenim les eines, ja estem l'equip al complet. Com ho fem?
Exacte. Finalment hem aconseguit arribar al jaciment que hem escollit per excavar, superada l'emoció, doncs, de poder-hi ser, perquè és emocionant poder arribar a un jaciment i poder començar a excavar, després de superar totes aquestes traves burocràtiques, d'aquesta estratègia que has de fer, d'aquests projectes, i finalment vas a fer lo maco, lo atractiu, que és poder agafar el pic, la pala, o el pinzellet, o les eines que facin falta, com irem dient, depèn del registre, i doncs això, excavar, no? Primera cosa que hem de tenir en compte, que és una màxima que s'aprèn de seguida quan entres en el món de l'arqueologia, que és una frase d'aquelles lapidàries. L'arqueologia és una ciència destructiva. L'arqueologia és una ciència destructiva. És a dir, això ho hem de tenir molt clar des del primer moment. què volem dir que és una ciència destructiva? Doncs és clar que inevitablement tu, per saber doncs, que hi ha 8 metres sota terra i saber doncs, si allà hi ha una ocupació paleolítica, per exemple, dels Neandertals de fa 40.000 anys, per arribar a aquest sol de 8 metres, inevitablement tu has de picar i aixecar uns quants metres cúbics d'excavació. És inevitable. És a dir, tu no pots pretendre saber que si els Neandertals estan amagats sota terra o no i no moure terra. I, per tant, destrueixes. Què volem dir amb això de destrueixes? Això ho diguem en sentit positiu, eh? Això de, esclar, tu destrueixes el registre, vale? Perquè, esclar, no ho pots fer de cap altra manera, no pots investigar estant assentat en un despatx, no? Tu has d'estar al camp i destrueixes el registre. Per què és important tenir en compte aquesta màxima? Doncs perquè tu, cada vegada que piques, ja sigui amb el pic o sigui amb el pinzellet, en realitat el que estàs fent és destruir doncs, una porció de temps d'un estrat geològic, que pot ser doncs, de pocs centenars d'anys o pot ser de 3.000 anys o de 10.000 anys. És a dir, els estrats geològics, els estrats arqueològics s'han anat formant doncs, i compactant en un cert període de temps normalment llarg, que ha costat molt que es formessin. Vale? I igual fa un gruix per dir alguna cosa doncs, de mig metro. Vale. Tu mig metro en un dematí pots carregar-te doncs, ben bé un metro cúbic, quasi, o poder no tant. O sigui, tu en un dematí t'has carregat de cop i volta doncs, 10.000 anys, que la geologia i l'arqueologia s'han encarregat doncs, de conservar. Què vol dir això? Doncs clar, ja que ja has d'estar sempre conscient de que estàs destruint i per tant, com que el que tu no vols és destruir-ho precisament, sinó que el que vols és recuperar i conservar coses... En resum, què has de fer? Doncs registrar al màxim la feina que fas, al màxim, per poder interpretar després al laboratori doncs tot allò que t'has carregat allà en un moment, tu has de, en tot moment ha de quedar constància del que has fet. Perquè tu t'has carregat això, un estrat de 10.000 anys, per dir alguna cosa, en un moment... No? I clar, no. Per tant, s'ha de ser molt curosos. Aquesta màxima és molt bona. És a dir, aquelles que s'aprèn, diguéssim, si tu has tingut la sort de tenir doncs, gent que te l'ha ensenyat i tot plegat que tu, i que sent la passió de la prehistòria, això és fonamental, eh? Perquè tal li fot que tu siguis catedràtic, que siguis mecànic, que siguis el que siguis. Tu, aquella passió d'anar allà a fer un pic, agafar el pic i la pala i saber que hi ha sota terra, això es té o no es té? I llavors, el que té aquesta passió t'explica amb claretat doncs, que el tanto, ei, ara aniràs a excavar, però sàpigues que t'estàs carregant un estrat important a l'escala geològica del temps. Per tant, sent conscient d'això, enregistro tot i llavors interpretarem i llavors veurem què passa, veurem com s'excava i bla, bla, bla. Però aquesta és la primera màxima.
Exacte, i un cop delimitat aquesta zona per excavar, el que es passa a fer, molts cops ho veuris moltes vegades, és a quadricular-ho. No? Es fan, es tiren unes línies amb bueno, un fil, no? De metro, no? Per metro, més o menys, depèn de l'espai, normalment solen ser de metro, i a partir d'aquí, doncs, exacte, doncs, peça que es troba, doncs, dintre aquell teu requadre, que tu el tens identificat amb unes variables, amb unes coordenades, doncs, exacte, doncs, dius, mira, doncs, en la meva quadrícula, doncs, a 20 centímetres de l'eix X i a tants centímetres de l'eix Y, doncs, m'ha aparegut això. Passes-ho, ho anotes, fas un petit dibuix, es registra, perquè és això, perquè un cop tret aquella peça ja no pots tornar a reconstruir l'hàbitat on tu l'has trobat, no? Perquè vas tirant en avall, no, exacte, i és molt important, doncs això, però si al cap d'un mes, al cap d'un any, al cap de 20 anys, algú vol reemprendre aquells estudis amb la base, amb les teves anotacions, doncs ha de quedar exacte, ha de tenir la vivència, ha de quedar tot anotat, doncs per això és per un bon estudi posterior, que tant és important l'estudi, el treball fet in situ en el lloc, ja sigui en una cova o ja sigui a l'aire lliure, no? Que serien els dos llocs on ens trobem els jaciments, no? Doncs tant és important aquest treball fet al jaciment provinent en si com després ja parlarem més endavant, el fet bueno, doncs amb el laboratori, amb el sí. Lloc destinat a l'estudi d'aquestes peces trobades.
Exacte, què es fa després amb aquestes peces, no? I això que dius, perquè això que parles de tridimensionar els objectes, no? De donar-los les tres dimensions, l'amplada, la llargada i la profunditat, és fonamental això, perquè llavors has de saber, doncs, bueno, la gent, primer tu mateix, no?, per saber exactament què has fet, allò que explicàvem al principi. Tu has de saber en tot moment què estàs fent i quin sentit té el que estàs fent. Això primer per tu. Però llavors sempre has de pensar que això que deies, 20, 30, 50 anys, quan nosaltres estiguem morts, algú estarà interessat a saber què va passar allà. I com més dades li donguis, enregistrades, ell de llavors podrà reconstruir-ho amb els nous mètodes que puguin aparèixer d'aquí 100 anys, que segurament hi haurà coses que nosaltres ara ignorem totalment i que d'aquí 100 anys doncs, hi haurà altres maneres de veure i d'interpretar l'arqueologia. Llavors ho podran fer a partir doncs, de les dades que nosaltres els hi hem proporcionat, mm-hmm. diguéssim, del que anava sortint al moment. No?
Exacte.
I només per dir una imatge molt visual, que així poder per la ràdio s'entendrà més bé, això de quadricular moltes vegades recorda doncs, la imatge doncs, d'aquelles batalles de navals, no? Vindria a ser una mica això. Hi ha l'A, la B, la C, la D, la E, la F per un costat, i per l'altre tindríem 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? I llavors tu, doncs mira, ha sortit un fogar a la A 8, no? I entre l'A 8 i la B 7, no? I llavors tu vas dibuixant així en planimetria el que seria el fogar, no? Vull dir, i llavors una altra cosa que també és interessant de dir és que aquest mètode d'excavació que explicaves i que ara hem dit això de, que té el símil amb les batalles navals, es fa servir quan parlem de jaciments prehistòrics del període paleolític, no? Sobretot en coves, perquè tens uns límits molt clars de la cova i bàsicament s'utilitza en coves. Però llavors quan s'escava, doncs, quan hi apareixen estructures, i quan diguem estructures ens referim sobretot murs, i per tant això és sobretot a partir dels poblats ibèrics aquí a casa nostra, o fins i tot una mica abans amb el neolític, ja comença a haver-hi doncs, formes de cabana en pedra, ovalades o rodones, i llavors també hi ha molt especialment a partir dels romans, que ja hi ha viles romanes, que bueno, ja hi ha cases, i llavors l'edat mitjana, que també tot són cases i murs, doncs aquí ja s'utilitza un altre sistema, no? Que és, bueno, és una mica més complicat, que es basa en un sistema d'unitats estatigràfiques i ja se'n registra diferent, no? Però l'essència, l'ànima de tot sempre és el mateix, és a dir, és una ciència destructiva i per tant, sent conscients d'això, hem de registrar-ho al màxim detallat possible tot el que hem extret.
Uh-huh. I a part de que bueno, tot aquest recull de dades, evidentment, diguem, et pot donar la sensació de que endarrereix l'excavació prèviament dita, però esclar, el fet
de... Falent, això, sí, sí.
L'alenteix, no?, que potser en unes fases molt inicials, diguem, el de treure totes les capes superiors de terra pot ser mínimament ràpid, no?, dintre el marge que es pot, però llavors, clar, llavors la cosa, diguem, es ralentitza per exactament per això, és per aquest intent de recollir el màxim de dades possibles, no?, per la futura interpretació. També estaria bé, crec, parlar de les eines pròpiament de l'arqueòleg. Quines són les eines, diguem, bàsiques, les fonamentals, les de que les de base que tota excavació quan comença ha de tenir. A part de, com hem dit, un pic i una pala, no? I una altra eina que també destaca seria, bueno, doncs un petit pinzellet, no? Per anar a això, per anar traient les capes un cop trobada una resta, doncs intentar treure tota la terra que l'envolta, un petit tornavís per acabar d'ajudar a aixecar aquestes pedretes petites que hi hagin. Bueno, són eines que potser a vegades no es tenen present, però...
Són fonamentals, i llavors també n'hi ha d'altres, ja no farem el llistat, totes les eines, però d'altres com, per exemple, ara que deies això del tornavís, un altre és el garbell, no? Perquè a vegades, com que es poden haver conservat aquí en els sediments arqueològics, doncs restes molt petites, que poden fer doncs, un mil·límetre o mig mil·límetre fins i tot vegades, no? Restes, doncs, ja siguin d'eines de pedra tallada o, per exemple, també restes de rosegadors, no? De petits rosegadors, bueno, que són animals molt petits i que a vegades així a ull nu tu no els acabes de veure i llavors, clar, si fas amb un garbell, doncs que hi poses una malla que de dimensions molt petites, d'això de mig mil·límetre, un mil·límetre, doncs llavors posant els sediments que has extret doncs abans de llançar-los, si els fiques els garbelles aquí a l'excavació, que es fan sec, no? Normalment sec vol dir que no s'hi posa aigua, doncs pots acabar arribant a trobar doncs, també aquestes petites restes que així d'entrada s'haurien perdut per sempre més i per tant doncs, hauríem destruït una part important del registre i de la informació que llavors posteriorment ens ha de permetre lligar caps i tenir una visió global ecològica, humana, natural i de l'entorn, no? On es movien aquells neandertals, en aquella cova, no? Són eines imprescindibles, fonamentals.
I també una altra eina que potser a vegades no podríem associar a una tasca de l'arqueòleg seria, per exemple, un teodolit, no? Potser aquesta eina que tots moltes vegades hem associat, no? Quan veiem obres, quan es fan carreteres i això que és no, la feina dels
topògrafs.
Dels topògrafs, no em sortia, gràcies, no em sortia sí, la paraula.
Exacte,
no? Doncs,
sí.
Potser l'associem més a això, és el fet de fer carreteres i això és que no pas potser una feina pròpiament dit d'arqueologia.
No, el que passa que en aquest sentit l'arqueologia i les seves eines s'assemblen moltes vegades, són molt similars a les que es fan servir a les obres, no? És a dir, no hi ha eines pròpiament arqueològiques, allò que dius, mira, s'ha inventat aquesta eina perquè s'excavi. N'hi ha poques, Bàsicament totes aquestes són eines això de que s'aprofiten d'altres, que en principi han estat originàriament han estat creades per altres camps i que llavors l'arqueologia el que fa simplement és aprofitar-se doncs, en benefici dels seus objectius, no?
Però jo també volia destacar breument també la importància de l'equip humà que conforma l'excavació pròpiament dita. No només, diguem, hi trobem arqueòlegs que facin la feina de remoure la terra, sinó trobem una diversitat d'especialistes, no? que és això, que donen el punt clau de vegades per una millor interpretació global del jaciment en si.
Una interpretació global, és a dir, esclar, això lliga molt bé amb el següent punt que ara volem parlar, és a dir, estem excavant, tenim les eines, i tenim el teodolit, i tenim els pinzells, però esclar, què trobem? Què podem trobar en un jaciment de Neandertals, per exemple? No? Esclar, fem el forat, per què? Què es pot trobar? Doncs, esclar, es poden trobar diverses coses, depèn també de cada lloc, i depèn de què s'hagi conservat, depèn de moltes coses, no? O sigui, trobar el màxim de dades possibles és l'objectiu, no? Dades de tot tipus, arqueològiques, paleoclimàtiques, de pòlens, etc. No? N'hi ha moltes. El que passa és que això no sempre és possible, però depèn de... O sigui, no és el mateix, per entendre'ns, un jaciment conservat en una cova calcària, doncs que pot ser doncs, un jaciment conservat en un abric rocós de pissarres, no? Perquè el tipus de sediment generalment que genera doncs seria diferent, no? el d'aquest abric. Per tant, què podem trobar? Què esperem trobar? Aquí, sobretot, volem definir una paraula clau, que és la paraula fòssil director. No? Què és un fòssil director? Un fòssil director doncs, és aquell objecte que et guia a nivell cronològic i a nivell cultural de les ocupacions humanes que van haver-hi en aquell lloc. Ho explicarem doncs, a l'inversa, no? perquè ens entenguem el que volem dir. Per exemple, tots sabem que els cotxes és un invent del segle XX. Els cotxes així amb motor, amb gasolina, amb combustible.
I produïts en sèrie.
Exacte, i produïts en sèrie. No? Això està ben documentat. Sabem que al segle XIX no hi havia cotxes. Hi havia un altre tipus de transport públic o de transport, no? Però els cotxes no hi eren. Bé, doncs ara imaginem que nosaltres som uns arqueòlegs de l'any 4000, no? És a dir, 3.000 anys després. 2.000 anys després de... O sigui, I anem a excavar, no? Excavem una ciutat i arriba un punt que en un estrat ens comencem a trobar cotxes. I a l'estrat següent, el més antic, per tant... el de sota, no hi ha cotxes. Esclar, què ens diu això? Si nosaltres tenim prou informació i sabem que els cotxes són inventats al segle XX, sabem que com a mínim aquell estrat on hi ha els cotxes, allò és del segle XX. Però el que hi ha sota, no. És un altre període. Pot ser més antic, pot ser romà, després pot ser mil coses. Però per què sabem que aquell estrat, aquell nivell, serà del segle XX? Perquè el cotxe és el fòssil director, és aquell objecte tan diferent que defineix una cultura molt concreta, o un període molt concret. I llavors això, els fòssils directors, cada període de la història de la humanitat en tenen de diferents, no? Els Neandertals doncs, tenien els seus fòssils directors, no? Que són sobretot una mena de nuclis, que se'n diuen l'Evaluar, hi ha unes puntes que també són les puntes mosterianes, hi ha una sèrie de fòssils directors que són molt difícils de trobar, però que, esclar, que tot arqueòleg, quan vas a excavar un jaciment, busques, no? Perquè això és el que t'orienta, és a dir, tu què estàs excavant, no? Què estàs trobant aquí? Moltes vegades, com que l'arqueologia el que fas és anar a excavar i tot són, diguéssim, deixalles, escardissos de quarços per aquí, eines poc clares, poc definides, això és la feina de l'arqueòleg, moltes vegades et trobes més això, és a dir, escombros, no? Deixalles. I, esclar, aquestes moltes vegades són poc informatives perquè es poden repetir al llarg del temps, no? I no acabes de saber doncs, de quin període és. En canvi, quan aconsegueixes trobar un fòssil director, quan aconsegueixes trobar un cotxe sencer, llavors dius, ara sí que sé on estic. Ara estic al Neandertal, o ara estic al Paleolític superior amb l'home modern, o ara estic al Neolític. Gràcies a aquests objectes concrets, no? Que són els que et guien. Això a nivell arqueològic i a nivell cronocultural.
També pot ser, bueno, la troballa, com a vegades hem comentat en anteriors programes, doncs, d'una espècie animal, no? Que només va viure a partir, bueno, en lloc, diguem, d'un cotxe, doncs, a partir de tal data. Doncs. Això també ajuda. A més, ens ajuda en això que dèiem abans, en aquest equip humà que conforma, bueno, que conformen pròpiament l'excavació, com poden ser uns paleontòlegs,
sí, o els paleontòlegs que són els que estudien pròpiament la fauna fòssil, com molt bé diu la paraula. Paleo, antic, onto, ésser viu, no? I òleg, diguéssim, no? És el logos, no? La ciència, no? La ciència que estudia doncs, els éssers vius. I llavors n'hi ha més, doncs, els que també estudien doncs, els pòlens, no? Els que estudien la fusta cremada, els que estudien, diguéssim, el carboni, no? Per fer datacions, els que estudien també el sol, els tipus de sol, els tipus de sediment, això se'n diuen els edafòlegs, la ciència que estudia l'edafologia, i llavors, bueno, dintre l'arqueologia, pròpiament, dintre els arqueòlegs, doncs, que són els que estudien la cultura humana, que pot ser doncs, des de les eines de pedra, les eines de fusta, vull dir, una sèrie de varietat. És molt important això que comentaves de el grup humà, no? Perquè cadascú té la seva opinió, cadascú té el seu camp d'estudi, cadascú té la seva especialització, que això està molt bé, perquè llavors, si sumes, si conjugues dades, pots arribar a tenir la visió, diguéssim, global, no? De quins humans vivien en aquella cova i com era el seu entorn. Això és bueno, fonamental. Què passa per això? Això, tot el que estem explicant, és teoria. A la pràctica, es porta a terme, en quin grau, en quina mesura es porta a terme? Ah, això ja és un altre, bueno, això ja, com que és un campi qui pugui, sí, costa exacte. Molt l'arqueologia al nostre país, això tots ho tenim al cap, què és el que volem fer, què ens agradaria fer, quins tipus d'estudis poden fer, ho sabem sobretot perquè a llocs més civilitzats que aquí, doncs, com França, Anglaterra i Alemanya, doncs, s'estan fent aquest tipus d'estudis, això està, o sigui, es posen els projectes i a la pràctica es fa. Aquí també passa, a casa nostra, però no passa tan sovint, costa més, tot és molt més complicat, no? Però en general la majoria de la gent això ho té al cap, és a dir, s'ha de fer estudis multidisciplinars per llavors, tu arribes a conclusions, interpretes i finalment podràs fer la part que és maca, que és el que interessa, que és fer doncs, té una interpretació global de la cova i poder fer-ne la divulgació i tenir doncs, això, contribuir amb el teu treball, amb la teva feina d'arqueòleg, doncs, el coneixement humà, una part del coneixement humà, una part de la història d'un poble concret o d'una regió concreta, o depèn de la importància de les troballes, doncs, contribuir doncs, al coneixement humà a nivell universal.
Sí, sí. I a vegades tampoc no acaba d'ajudar, a vegades, que aquí a casa nostra, moltes vegades, moltes intervencions arqueològiques són les que se'n diuen, bueno, perquè es fa una construcció, són d'urgència, no? I que has d'anar tot molt més ràpid, has de comprimir-ho tot i s'ha de fer una carretera, s'ha de construir un edifici i això a vegades la pressió de les empreses constructores doncs, a vegades és gran i fa que, bueno, que potser un no s'hi pugui esplaiar tot el temps que un desitjaria, sí, en investigar in situ aquest jaciment. No. Però bueno, gràcies que es gràcies, pugui fer.
De moment, l'important és que se salva en aquestes grans obres públiques i es fa dintre el que cap el registre complet, i llavors, bueno, en funció dels recursos que hi puguin haver-hi, doncs, es fan aquest tipus d'estudis més detallats. Uh-huh. Clar. Però el que és evident i que està clar és que tots els arqueòlegs, quan van a fer una excavació, sigui d'urgència o del tipus que sigui, el projecte, allò que dèiem, el primer dels quatre grans punts que estem parlant avui per definir la feina de l'arqueòleg, això tot arqueòleg ho té al cap. Llavors, una altra cosa és que, bueno, a la pràctica, doncs, és com la vida, no? Tu tens moltes coses i moltes coses que voldries fer i bla, 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 i llavors quan vols posar en pràctica, doncs sempre passen coses que imprevistos que t'impedeixen, doncs, no aconseguir ben bé el 100% del que volies, però igual aconsegueixes el 75%, no?
Bé, i després, ja per anar en aquests darrers 9-10 minuts que ens queda, doncs, provem una miqueta breument, malauradament serà breu, no, doncs com s'interpreten de totes aquelles restes que hem estat trobant ara en aquest hipotètic jaciment que estem parlant, doncs què se'n fan, no? Un cop, diguem, ja al laboratori, un cop ja hem deixat el jaciment, o paral·lelament a la pròpia excavació, doncs no s'interpreten, no s'intenta esbrinar tot allò, és el màxim possible, treure el màxim possible de totes i cada una de les peces, no? I pot ser mitjançant, bueno, com tot, diverses tècniques i recursos a l'abast de l'arqueòleg.
Per exemple, ara n'hi ha una que és molt interessant, que gràcies a les tecnologies d'avui en dia, de registre de dades, de GPS i de topografia, doncs que es pot fer avui en dia, no? Que és la reconstrucció, diguéssim, dels sòls, de les plantes, a través del programa de l'AutoCAD, no? Que l'AutoCAD en principi semblaria que és un programa només per arquitectes i per construir murs i bla, bla, bla. Doncs no, resulta que, per exemple, en el cas de l'arqueologia és una eina molt útil. En el cas de l'arqueologia paleolítica, la que vas a les coves, no? Perquè tu, prèviament, doncs, amb el teodolit, a la fase d'excavació, doncs, has registrat les tres coordenades de les peces, i a vegades et pots trobar doncs, que tu al camp, quan estaves excavant, no has acabat d'entendre perquè no hi ha hagut, bueno, perquè costa, quan excaves el sediment no està allò immaculat, està tot brut, costa a vegades veure les coses quan estàs excavant. Això només ho saps quan ho has fet, que és difícil. Una cosa és el dibuix tot maco quan ja surt publicat, i l'altra és bueno, com ho interpretes, costa. I després el que volem dir és això, que a vegades la feina de laboratori que deies tu ara abans és quan pots fer, a través d'aquestes plantes de l'AutoCAD, és a dir, de les dades que has obtingut de les tres dimensions, les passes en un programa informàtic i llavors fas una planta, així sobre paper, i allà hi vas situant tots els objectes que has anat trobant, i doncs igual allà pots trobar alguna concentració o alguna relació entre objectes que tu al camp doncs, et havia passat per alt, no? Això és superinteressant, això per una banda. I llavors l'altre costat és el tema que parlàvem del garbellà. És molt important, doncs, anar agafant mostres de sediment mentre excaves i no llançar-lo ja directament. O sigui, no has trobat cap peça, doncs fora. No. A vegades s'ha d'anar més a poc i aquells sediments doncs, s'han de guardar en bosses o amb sacs, a vegades ja directament, sacs de 5-10 quilos, i llavors el que es fa és es garbella doncs, amb una màquina que s'anomena de flotació, que simplement consisteix en que tu vas ficant els sediments en aquesta màquina en la qual hi ha aigua, i aquí doncs, aquesta màquina et va destriant el que és diguéssim,
orgànic,
exacte, de lo que no. Llavors això flota i tu després sí que ho pots veure i ho agafes amb unes pinces i ho fiques en bosses, mm-hmm. I llavors pots fer la interpretació, per exemple, de restes de llavors, de plantes. S'han trobat a vegades així d'un mil·límetre, s'han pogut recuperar aquestes llavors gràcies a aquestes màquines de flotació. Mm-hmm. Això són... bueno, i a partir d'aquí doncs interpretes. Sí. Gràcies a aquesta planta de llavor doncs, pots saber doncs, primer de tot si era silvestre o si era domesticada. Clar, això és fonamental. I llavors, a més, això t'indica un clima. un clima que pot ser completament diferent al que tu tens o el que tu saps que en aquell moment, un tipus de clima, molt diferent al que està fent avui en dia. Dius, gràcies a aquella planta, saps que fa 6.000 anys enrere o en fa 15.000, el clima era diferent, perquè aquest tipus de planta aquí no hi podia viure, amb el clima actual, diguéssim.
També es poden inclús arribar a reconstruir les eines de pedra del paleolític, no? El seu, tot el procés de talla, no? Doncs si es té la sort d'aconseguir tenir, de trobar tots els ascles que han anat sortint d'aquest nucli inicial fins a conformar una pedra.
Exacte, es tracta de veure que remuntin, que se'n diu, i això que dius està, és fantàstic, pots arribar a reconstruir la cadena operativa dels processos de talla. I això s'anomena, perquè els francesos van ser els primers a anomenar un terme així, bueno, que traduït a la catalana se'n diu remuntatges, és a dir, que és com si anessis retrocedint en el temps, és a dir, tu ara t'ho has trobat tot escampat, totes les peces, el nucli, l'ascle aquí, la resta de talla allà, i llavors simplement el que has anat fent és anar recollint les peces i les has remuntat, les has retornat a el que era el riereny original, no? Això és una cosa extraordinària poder fer.
Exacte, vull dir, i a part
raríssim poder-ho.
Tenim moltes més eines, no? Tenim potser el carboni 14, que és una
de les més conegudes,
conegudes, no? Per datar peces molt, molt antigues. Tenim l'ús del microscopi, no? Que a vegades amb eines, doncs, de talla, doncs queden allà petites partícules de, bueno, de l'objecte que sobre el qual s'ha fet l'acció. Bueno, són petites, d'això que dèiem, aquesta feina de laboratori, no? Que t'acaben de conformar,
que és lenta i que a vegades no es veu, però gràcies a la qual, això que anaves a dir, és a dir, que és la que et dona la visió i la interpretació final d'aquella cova, que és el que interessa.
I que al final serveix per això, és per divulgar-ho, no? Sigui més ampli o menys ampli aquesta divulgació, doncs, però que quedi una constància escrita de tot el procés, d'aquestes quatre fases més o menys que hem anat parlant, doncs, diguem, doncs que quedi una constància, doncs, en forma d'un escrit en una revista científica, un escrit en una revista d'àmbit
local,
potser,
nacional,
local, en general, vull dir, pot ser, diguem, això, una Sàpies, pot ser, bueno,
la revista del poble.
Exacte, igual. Vull dir, tot això, vull dir, tot són eines pel final, per lo que dèiem, no? Per la funció social que té la tasca de l'arqueòleg de reconstrucció del passat i saber més d'allà d'on te venim i què va passar en aquest entorn on vivim cada dia. A part, que també acaba conformant en menor mesura, però també molt determinant, diguem, l'eix que s'ensenya a les escoles, no? Doncs, bueno, forma part d'aquesta reconstrucció d'aquest passat, no? Doncs aquesta història que tenim com a poble i com a territori, doncs també s'acaba, una part petita d'aquesta feina d'arqueòleg, doncs s'acaba visualitzant en l'ensenyament.
Exacte, i és quan realment té sentit, no? Perquè, esclar, va adreçat a la societat civil. Totes aquestes excavacions, en última instància, és gràcies a la societat civil, amb els seus impostos, amb la seva contribució, doncs, que es paguen. I és, doncs, si tu excaves i llavors tens uns resultats, la divulgació, no, en el fons, és una forma, doncs, de retornar la reinversió, que no subvenció, sempre són partidaris més de la reinversió o de la inversió, doncs, dels diners que tu has obtingut per fer aquest treball, no? I bé, i a més t'ajuda a tots plegats, doncs, a tenir una identitat col·lectiva com a poble, com a país, com a ciutadà, més enllà de la teva opinió personal de les coses, que això és ben lliure i cadascú que pensi el que vulgui, no? Però esclar, vulguis que no, nosaltres vivim en societat i per tant, doncs, hi ha una sèrie de coses que les compartim i és bo, doncs, que aquesta informació corri i flueixi i que estigui a la disposició de tothom, que llavors cadascú faci l'ús que vulgui, el seu criteri propi.
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, que esperem que us hagueu trobat interessant, no? Aquesta, exactament què és aquesta feina de l'arqueòleg lluny d'aquella música inicial que hem començat del que seria l'arqueòleg més conegut, potser, el d'Indiana Jones. I bé, esperem que això, que us hagi fet el vostre grat. Recordeu que sempre podeu recuperar aquest programa i tots els anteriors a la pàgina web de la ràdio, www.r90.org, i emprar-vos fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.